Bon dia, la plaça Mercat d'Olot millorarà en eficiència energètica.
L'informatiu del migdia.
I el que es planteja en aquest fons de Next Generation és poder treure tots aquests equips de fred i que s'instal·lin a la teulada de l'edifici.
És el regidor de promoció econòmica d'Olot, Estanis Vayreda. 8 anys després de la seva inauguració, l'Ajuntament ha decidit centralitzar el fred industrial per abastir totes les parades de la plaça Mercat. La mesura vol garantir una millor climatització de l'edifici i mantenir el fred de les cambres de les diferents parades. A través de la convocatòria dels fons Next Generation, pretenen cobrir un 80% del pressupost, que és de 316.000 euros. Es preveu que els treballs comencin a mitjan el 2023. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres 23 de setembre de 2022 i repassem la resta d'actualitat en titulars, com sempre, amb l'Aniol Puigvert.
El dia en 4 minuts.
Energy Tools inaugura la seva nova seu situada a la Moixina.
La consultoria elèctrica es prepara per posicionar-se al mercat i impulsar el seu procés expansiu a la resta del país. El CEO d'Energy Tools és Jordi Rabat.
L'oficina central sempre estarà a Olot. L'entorn que tenim és un entorn absolutament immillorable. El nivell de persona que hi ha a Olot és un nivell de persona molt compromès amb el territori.
Els olotins RCR Arquitectes projecten la seva nova estació de Sants a Barcelona.
Les instal·lacions ferroviàries d'una de les portes d'accés a Barcelona, antiquades i al límit de la seva capacitat, es transformaran per donar pas a un edifici de 36.000 metres quadrats i tot plegat envoltat de verd i lliure de trànsit rodat. Un dels integrants de RCR Arquitectes és Ramon Vilalta.
No, el que fa més especial aquest projecte innovador és que no parlem ja d'un edifici. No és un edifici, no és un edifici arquitectònic, no és una infraestructura, no és la creació d'uns espais públics o de places.
L'Ajuntament d'Olot reconeix a Natàlia Jovinyà.
El seu avi i el seu pare van salvaguardar el patrimoni de la ciutat durant la Guerra Civil. Juntament amb el doctor Joaquim Danés, aleshores director del museu, van custodiar obres tan importants a la ciutat com la del Greco, que es pot veure al Museu Parroquial de Sant Esteve.
Jo, és per sentir-ho explicar tant en els meus pares, però que jo dormia sobre el Greco, n'era ben conscient, perquè em deien aquí no hi deixés entrar ningú.
I en cultura, Aniol, aquest cap de setmana les Planes d'Hostoles té doble celebració.
Doncs sí, Roger, d'una banda la Santa Espina, que durarà des d'avui fins dilluns amb espectacles per a totes les edats, i de l'altra la Fira del Joc, que omplirà el centre del poble amb joc de totes les mides i modalitats. La dinamitzadora cultural de les Planes d'Hostoles és Laia Juez.
La Fira del Joc és una transformació de l'antiga Fira de la Fusta i del Bastó, llavors diguéssim que amb aquesta temàtica, que és una fira que va arrencar el 2001, o sigui, ja portem més de 20 anys.
I en esports, la victòria ha de caure pel seu propi pes.
L'Olot s'intentarà fer fort a casa i guanyar el primer partit de la temporada diumenge a l'estadi municipal. El rival serà el València Mestalla, un filial que és vuitè amb 2 punts més que els olotins. Mànix Mandiola està tranquil, veu l'equip a l'altura de la categoria i creu que té molts números de vèncer diumenge.
Cuando hay que empezar a ganar sí o sí es mala señal. Las presas nunca son buenas y las notas al final del curso, ¿no? Yo creo que no estamos mal, somos un equipo recién ascendido y creo que hemos estado a la altura de la competición.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
Moment d'obrir el focus. Repassem l'actualitat més enllà dels volcans. I I comencem parlant d'una notícia que hem conegut aquest matí. La Generalitat prohibirà fumar a les terrasses de bars i restaurants.
La normativa que prepara el govern també preveu convertir en espais lliures de fum l'entorn d'escoles i marquesines d'autobús.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reclama el 25% de castellà en dos centres i Educació diu que no suposarà cap canvi.
El govern considera que ja s'aplica la nova normativa del català i que no cal canviar res.
Vaga parcial de bus del primer dia de la Mercè amb serveis mínims del 20%.
Els treballadors d'autobusos de TMB mantindran les aturades previstes fins al 30 de setembre i en convocaran de noves a l'octubre.
En política, cessats 4 dels 6 assessors de Laura Borràs al Parlament.
Els altres dos seguiran per donar servei a la mesa, mentre que cessen el cap de ganivet, el cap de premsa, el responsable de xarxes i un assessor.
A la pàgina internacional comencen els referèndums d'annexió a 4 zones d'Ucraïna controlades per Rússia.
S'han de fer fins dimarts en una part de les regions de Donetsk, Lugansk, Kherson i Zaporíjia.
I a la pàgina internacional i també en successos, operació rècord de la Interpol amb 625 tones de droga confiscades i 1.300 detinguts.
L'operatiu, batejat com a Lionfish, es va desenvolupar entre el 23 de juny i el 31 de juliol en una vintena de països, entre els quals el Brasil, Colòmbia i el Marroc, i ha suposat un cop contra el tràfic de drogues per aire, terra i mar en aquests països.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui ens arribarà un canvi de temps important, però hem de tenir en compte que arribarà a última hora del dia, a partir del vespre de la nit, tot i que a la tarda ja es pot iniciar algun ruixat, després d'un matí amb clarianes o sol, i fins i tot calor moderada de 24 a 28 graus a molts indrets. Doncs arriba aquest front, aquesta situació de tempestes, que poden ser fortes a molt fortes. No a tot arreu, no seran generalitzades. La pluja potser sí, 10, 20, 30 litres, gairebé tot arreu, però les tempestes fortes seran més localitzades, especialment de matinada, Pirineu, Prepirineu, això s'embolica a partir de les 10, 11 de la nit, mitjanit, i la matinada fins allà a les 4, i també una altra zona de tempestes molt actives, al litoral i prelitoral, cap a la Selva, Gironès, Baix Empordà, tocada al Montseny, Montnegre, Maresme, que poden donar de 50, 90 o 100 litres per metre quadrat. Per tant, hi ha risc d'aiguats, precaució en zones inundables i rieres. Això ens passa de matinada, per tant, ja matí de dissabte diferent. Cap de setmana la situació vindrà marcada per vent de nord, per refrescada, i les pluges i tempestes aniran passant ja de la matinada de dissabte cap a dins del mar. Tendència a obrir-se clarianes, estones de sol, s'aniran reproduint alguns ruixats a la tarda, a les comarques interiors. I entre el vespre i la nit, sobretot ja novament la nit de dissabte a diumenge, algunes pluges, algunes tempestes més localment fortes al Pirineu, Prepirineu, i podrien arribar també cap a la costa. Diumenge quedaria un dia ennuvolat amb algunes pluges, però sembla que ja no amb tanta intensitat. Ja baixa la temperatura i les tempestes no tindrien tanta energia com per descarregar amb intensitat. Seria una pluja d'anar fent, però localment encara intensa de matinada, diumenge, al sector de la Costa Brava. I les temperatures han de baixar una mitjana de 5 graus a tot arreu, tant de dia com de nit. Fins i tot el Pirineu es podria enfarinar una mica de nevada, poca, però podria blanquejar els cims a partir de 2.600, 2.800 metres d'altura. La setmana que ve tornaria el sol, vent del nord dilluns, tramuntana, però de moment amb una pausa pel que fa a tempestes intenses.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta de temes d'aquest divendres 23 de setembre de 2022. La plaça Mercat d'Olot millorarà en eficiència energètica. 8 anys després de la seva inauguració, l'Ajuntament ha decidit centralitzar el fred industrial per abastir totes les parades. La mesura vol garantir una millor climatització de l'edifici i mantenir el fred de les cambres de les diferents parades. A través de la convocatòria dels fons Next Generation, pretenen cobrir un 80% del pressupost, que és de 316.000 euros. Es preveu que els treballs comencin a mitjans del 2023.
Radiolot, ara i sempre,
Som informació.
El 28 de novembre de 2014 es va inaugurar un dels equipaments més utilitzats d'Olot, la plaça Mercat. En aquell moment els sistemes de refrigeració i climatització no havien avançat tant com ara i per això, al cap de 8 anys, necessiten una reforma per cobrir les necessitats dels 22 punts de venda de l'equipament. A través d'una nova convocatòria dels fons econòmics de la Unió Europea, els Next Generation, l'Ajuntament d'Olot ha decidit presentar-se per tal de millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions. Pretenen eliminar les fonts d'emissió de calor i reforçar el sistema de refrigeració de cadascuna de les parades. El regidor de Promoció Econòmica d'Olot és Estanis Vairada.
I el que es planteja en aquest fons de Next Generation és poder treure tots aquests equips de fred i que s'instal·lin a la teulada de l'edifici. D'aquesta manera concentrem, com dic, totes aquestes instal·lacions i amb això aconseguim o aconseguiríem dues coses. No? La primera, que tota l'emissió de calor que fan aquestes màquines doncs redueixin la sensació de calor que hi ha en la plaça Mercat i que, per tant, la climatització de l'equipament millori i sigui doncs, més rendible i més eficient, perquè deixaran d'emetre aquesta calor totes aquestes màquines de les 22 parades. I la segona cosa que aconseguirem és eficiència energètica, evidentment, i per tant farem un edifici molt més sostenible.
La millora de l'eficiència energètica a la plaça Mercat també inclou una millor climatització interior de l'equipament. Això permetrà que els clients hi estiguin més bé, especialment durant els mesos d'estiu. S'instal·larà un sistema de refrigeració més potent, unes millores que tenen un cost de 315.974 euros, un pressupost finançable amb el 80% de la subvenció dels fons Next Generation.
Aquesta és una subvenció que presentem com a Ajuntament, que som els titulars de l'equipament, però d'acord amb els placers, amb un pressupost de 315.000 euros i dels quals, si ens donen la subvenció, que és un 80%, doncs els placers, els 22 placers, assumirien aquest 20% que faltaria. I per tant podríem completar una actuació que ja fa temps que amb els placers n'estem parlant i que, com dic, seria molt interessant per la plaça Mercat.
En relació amb l'eficiència energètica de la plaça Mercat, fa unes setmanes es va produir un tall important de llum que va deixar l'edifici gairebé inoperatiu durant tot un matí. El president dels placers, Jordi Vilarrasa, explica que aquesta situació no havia passat mai i que ja compten amb un generador perquè no es torni a repetir.
Sí, la veritat que ja n'hi ha un instal·lat i ara doncs estem, pensa que en 8 anys ens ha passat un cop, no havia passat mai, i tampoc ens hem esbarat, vull dir, ho vam fer de la manera que vam poder, però la veritat que doncs, ja tenim un generador que per la part comunitària doncs, és molt fàcil, tot anava, vull dir, mai vam perdre el fred del producte perquè totes les cambres comunitàries doncs, el generador que tenim es va engegar, però la part d'aquesta que és més difícil, que clar, 22 parades, a connectar cada generador, doncs això és més complicat, no? Però ara amb l'empresa doncs, ho estem mirant i és fàcil que quan marxi el llum o quan això doncs, no torni a passar el que ens va passar.
Es preveu que els treballs de millora del sistema de fred industrial i la climatització de la plaça Mercat d'Olot comencin durant el segon trimestre del 2023. S'espera que es facin en dies que no afectin a l'activitat de la plaça, preferiblement els diumenges. I no deixem de banda l'energia perquè Energy Tools inaugura la seva nova seu d'Olot situada a la Moixina. La consultoria elèctrica es prepara per posicionar-se al mercat i impulsar el seu procés expansiu a la resta del país, informa Aniel Puigbert.
El nou espai d'Energy Tools era una antiga casa de tints de l'any 1941 que ha estat completament rehabilitada. Ara és un edifici net zero, és a dir, que no emet emissions de CO2. Produeix la seva energia a través de fonts renovables i compta amb el certificat energètic A, la màxima distinció energètica concedida per l'Institut Català d'Energia. L'edifici disposa d'un sistema domòtic, plaques solars i una caldera de biomassa, a més de diferents punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. En definitiva, es tracta d'un dels edificis més sostenibles de tot el territori, amb un consum d'energia pràcticament nul. Energy Tools ja és líder en el mercat català en optimització energètica, tant pel que fa al volum d'energia gestionada com pel volum de clients. Ara, amb les noves oficines, s'ha marcat convertir-se en el referent del sector a l'estat espanyol. Jordi Rabat, CEO d'Energy Tools.
Per sort, nosaltres cada dia anem creixent més. També és veritat que l'energia a dia d'avui ha passat de ser una factura que paguem que, si més no, tothom se la mira. La visió que ens dona és la digitalització, que la vam tenir des del primer dia amb la part de software, i on nosaltres hi creiem fermament. Els canvis que venen a nivell energètic A nosaltres no ens han agafat a contrapeu, el sistema de digitalització que tenim és dels més elevats. L'oficina central sempre estarà a Olot. L'entorn que tenim és un entorn absolutament immillorable. El nivell de persona que hi ha a Olot és un nivell de persona molt compromès amb el territori i al final Energy Tools s'ha de quedar aquí.
Els responsables d'Energy Tools tenen clar el seu objectiu de creixement i asseguren que el seu compromís amb la Garrotxa és ferm. En la inauguració de les instal·lacions celebrada aquest dijous, l'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha posat en valor el nivell professional dels seus treballadors.
El valor afegit és que els professionals que treballeu aquí sou persones amb una formació doncs, elevada. Hi ha un compromís molt clar, un compromís ambiental claríssim en tot allò que feu. Hi ha compromís social, perquè a darrere de la persona d'en Jordi doncs, que està en aquest projecte, doncs, està amb altres projectes, com és el de la Fundació Impulsa.
Energy Tools és una empresa especialment compromesa. Prova d'això és que van col·laborar en la creació de la Fundació Impulsa Garrotxa, dedicada a la promoció d'oportunitats entre els joves en situació de vulnerabilitat, des d'on ajuden ja a més de 60 persones.
De l'energia també s'ha notat un increment dels preus per la crisi climàtica i la guerra d'Ucraïna, que ha fet que molts consumidors busquin opcions de calefacció més econòmiques. L'interès per la llenya o altres tipus de fustes ha crescut i ha donat un nou impuls al sector. Segons el clúster de la bioenergia a Catalunya, la demanda ha crescut un 50%, però amb la pujada dels costos de producció, els preus també s'han enfilat. Malgrat alguns temors, el sector creu que no hi haurà desabastiment i veuen el moment com una oportunitat, però alerten de factors limitants com la falta d'ajuts per mecanitzar els treballs. Joan Mercè, propietari d'una empresa de llenya del Ripollès.
Sí, les coses van vinguent, que tot comença a pujar els preus, el gas, el gasoil, inclús el pèl·let s'ha pujat molt i molt fort, i la llenya sempre havia estat una cosa econòmica, que s'ha anat mantinguent, s'ha pujat una mica, s'ha pujat uns 20 euros per tona, però dintre de tot està el seu preu. Llavors la gent, hi ha molta gent que s'espanten, volen emplenar tot el que tenen, posar llenya, perquè tenen llar de foc, o estan plantejant doncs, de fer més foc amb llenya. Això ara ens ha pujat molt fort, i el problema vindrà que nosaltres, per exemple, comprem els boscos, amb gent que es dediquen, i aquest sector fallarà perquè no podran donar l'abast.
Acció Climàtica defensa la inversió en maquinària. El darrer any s'hi van destinar 6 milions d'euros i el mes que ve s'obrirà una nova convocatòria pel mateix valor. Per la seva banda, Endesa preveu invertir en els propers 3 anys 119,6 milions d'euros a les comarques gironines per reforçar la xarxa elèctrica, facilitar la transició energètica i millorar la qualitat del servei que reben els més de 600.000 clients de la província. La companyia, a través de la seva filial de distribució, E-Distribution, orientarà els projectes a millorar la digitalització, la fiabilitat, la resiliència, la flexibilitat i l'eficiència de l'extensa xarxa de distribució que té la demarcació de Girona i que compta, entre d'altres, amb 7.000 centres de transformació, 32 subestacions, 26 centres de repartiment i més de 15.000 quilòmetres de línies repartits per la demarcació.
A Taife ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Daife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Deixem de banda l'energia i parlem d'arquitectura perquè els olotins RCR Arquitectes projecten la nova estació de Sants de Barcelona. Les instal·lacions ferroviàries d'una de les portes d'accés a la capital catalana, antiquades i al límit de la seva capacitat, es transformaran per donar pas a un edifici de 36.000 metres quadrats i tot plegat envoltat de verd i lliure de trànsit rodat.
L'avantprojecte de transformació de l'estació de Sants de Barcelona, una de les obres més importants a la ciutat comtal en els pròxims anys, té segell Garrotxí. A grans trets, el projecte preveu que la nova estació sigui accessible pels quatre costats per guanyar en permeabilitat i lluminositat i elimina els dos vials de trànsit que ara separen el vestíbul de la plaça dels Països Catalans. Una plaça que, segons Noel Ibaldayo, de RCR Arquitectes, queda lliure de trànsit rodat i envoltada de verd.
És un projecte que té una escala urbana, no? Que se va a convertir al final en un punt intermodal de la ciutat de Barcelona. És un projecte que gràcies a la interacció amb l'Ajuntament de Barcelona, també amb Adif, s'ha aconseguit donar un caràcter urbà, una estació que va ser absolutament permeable a la ciutat, que se va a enverdir tot l'entorn, no? Hem aconseguit peatonalitzar l'entorn, traslladar al sud tot el rodat que hi havia en la zona, i per tant serà un projecte per a la ciutadania, no? per a l'experiència del viatger. Sí.
Un altre dels aspectes rellevants del futur edifici és que s'instal·laran 14.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques. Ramon Vilalta, un dels integrants de RCR Arquitectes, diu que és un projecte d'alta complexitat.
No, el que fa més especial aquest projecte innovador és que no parlem ja d'un edifici. No és un edifici, no és un edifici arquitectònic, no és una infraestructura, no és la creació d'uns espais públics o de places, sinó que verdaderament és tot això alhora, i això nosaltres parlem de que és un sistema complex de relacions. És a dir, és hi ha la creació d'un espai de ciutat, no?, que s'inserta en un nou model urbà, i per tant estem parlant d'algo que abraça de realment un projecte d'una gran complexitat.
Les obres acabaran en una primera fase el 2026 i en una segona fase abans del 2030. Segons l'Ajuntament de Barcelona, el 2030 s'estima que hi haurà 12 milions més d'usuaris de tren que els 46 milions que van arribar o marxar des de Sants el 2019. Per això, l'avantprojecte de transformació de l'estació que s'ha presentat preveu pràcticament doblar aquestes instal·lacions que arriben als 36.000 metres quadrats.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament d'Olot reconeix a Natàlia Jovinyà i a la seva família per la tasca realitzada pel seu avi i el seu pare, la salvaguarda del patrimoni de la ciutat durant la Guerra Civil. Juntament amb el doctor Joaquim Danés, aleshores director del museu, van custodiar obres tan importants a la ciutat com la del Greco, que es pot veure al Museu Parroquial de Sant Esteve. Informa Natàlia Moreno.
En totes les guerres, el patrimoni cultural sempre ha estat en el punt de mira. Despullar un poble del seu patrimoni és despullar-lo de la seva cultura i, per tant, de la seva identitat. I d'aquí el seu valor dins del conflicte. Durant la Guerra Civil Espanyola no va ser diferent. El govern republicà, a través de lleis i decrets, va decretar d'evitar la destrucció del patrimoni artístic. Aquest dimecres, l'Ajuntament d'Olot ha volgut reconèixer a través de la seva neta una família que va salvaguardar part del patrimoni cultural olotí, la família Jovinyà. El seu avi, Joan Jovinyà, i el seu pare, Robert Jovinyà, amb el doctor Joaquim Danés, en aquell moment director del Museu Biblioteca de l'Hospici, van ser protagonistes importants en la tasca de protecció del patrimoni de la ciutat. Pep Berga és l'alcalde d'Olot.
El més tràgic de tot plegat és que aquestes persones, doncs, que van posar en risc les seves vides, les seves feines, tant el Joaquim Danés i Torres, doncs, com el seu avi i el seu pare, immediatament acabada la guerra, doncs, van perdre la feina, van ser acusats de rojos.
Van preservar obres com la del Greco, amb la que la Natàlia, tal i com explica, va dormir durant els primers anys d'infantesa.
Jo, és per sentir-ho explicar tant en els meus pares, però que jo dormia sobre el Greco, n'era ben conscient, perquè em deien aquí no hi deixés entrar ningú. És la teva habitació i no hi deixés entrar ningú. Però no tenia pas de dir-ho perquè ja tenia un guàrdia civil a casa, que eren el meu pare i el meu avi, que, escolta, vigilaven tot.
L'acte va comptar amb representants del museu, l'àrea de cultura i educació i de l'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve i del Santuari d'Altura, que li van fer entrega d'una reproducció del Greco i d'un llibre de la història de l'Església de Sant Esteve.
Molta tristó per les persones que ja no hi són. Res més. I van fer tot el que van poder, ells i moltes altres persones anònimes, que ho van fer tot pel país, no per guanys personals per ells, ho van fer pel país. Eren molt bones persones.
I abans dels esports, parlem de les Planes d'Hostoles, perquè aquest cap de setmana té doble celebració. D'una banda, la Santa Espina, que durarà des d'avui fins dilluns amb espectacles per a totes les edats. De l'altra, la Fira del Joc, que omplirà el centre del poble amb jocs de totes les mides i modalitats. Els actes de divendres i dissabte, que s'havien de fer a l'exterior, es faran al pavelló poliesportiu davant la previsió de pluja.
Durant 4 dies, a les Planes d'Hostoles celebren la Festa de la Santa Espina, que coincideix amb la Fira del Joc. Les Planes ha preparat més d'una vintena d'activitats. Avui, a les 7 de la tarda, la programació començarà amb un joc d'enginy i ja a les 11 de la nit hi haurà una sessió de DJs. El dissabte començarà la Fira del Joc, on de les 10 del matí a les 7 de la tarda es podrà gaudir dels jocs de gran format, d'enginy, d'un torn de ceràmica, ponis, un taller de bioconstrucció i un altre de creació de titelles. Tampoc hi faltaran els espectacles. A les 12 del migdia, la companyia Estampades i en format de cercavila s'aturaran diferents punts del poble per dinamitzar la fira i ja a les 5 de la tarda l'espectacle La Vella Tour durà el circ a la plaça Major. La dinamitzadora cultural de les Planes d'Hostoles és Laia Juez.
La Fira del Joc és una transformació de l'antiga Fira de la Fusta i del Bastó. Llavors, diguéssim que amb aquesta temàtica, que és una fira que va arrencar el 2001, o sigui, ja portem gaire, més de 20 anys, més de 20 anys de fira, es va transformar, vam voler-ho fer en un format més apte per a tots els públics i ens va semblar que el joc era el tema transversal que podia creuar totes les edats.
Pel que fa a la festa de la Santa Espina, el mateix dissabte a 11:45 del matí es farà el pregó i ja a la tarda hi haurà un partit de futbol seguit de l'esperat concert del Pop Petit a la pista poliesportiva. Ja a les 8 de la tarda, el correfoc de Diables de l'Unyà recorrerà els carrers de la vila fins a la plaça Nova. La festa acabarà a les 12 de la nit amb el concert d'Orquestra Maribel i diferents DJs.
Lo bonic del joc és que jo crec que el joc és una poderosa eina de coneixement i de transformació i de relació. I crec que el bo del joc és això, que el joc aplega a totes les edats, vull dir que quan diem joc sembla que parlem de nens, però tots si ens hi mirem a dins ens agrada jugar alguna cosa o d'alguna manera, o estem jugant d'alguna manera. Estem aprenent moltes coses, estem aprenent que cada cop hi ha més ganes, no?, també d'involucrar-se i de convertir les Planes en un poble juganer, que l'agenda del joc vagi més enllà de la Fira del Joc.
Dilluns, la Festa de la Santa Espina recuperarà la sardinada popular, en la que ja es tenen preparats més de 15 quilos de producte.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
La victòria ha de caure pel seu propi pes. Fem la prèvia de l'Unió Esportiva Olot, València Mestalla.
L'esport a Ràdio Olot.
L'Olot s'intentarà fer fort a casa i guanyar el primer partit de la temporada diumenge a l'estadi municipal. El rival serà el filial valencianista, un filial que és vuitè amb 2 punts més que els olotins. Mànix Bandiola està tranquil, veu l'equip a l'altura de la categoria i creu que té molts números de vèncer diumenge. El tècnic té la baixa de Marc Castells, que es perdrà els dos propers partits, però recupera Aymar, Carles Mas i Manel Busquets. Informa David Planella.
A casa i a la quarta jornada, 2 motius de pes per aconseguir la primera victòria de la temporada. La Unió Esportiva Olot ho té clar, la situació no és límit, la Lliga està molt igualada i encara hi ha 6 equips que no han guanyat, però 3 punts anirien molt bé per treballar amb tranquil·litat i per confirmar que l'equip avança en la bona direcció. El tècnic Mànix Mandiola creu que tenen molts números de guanyar diumenge.
Cuando hay que empezar a ganar sí o sí es mala señal. Las presas nunca son buenas y las notas al final del curso, ¿no? Yo creo que no estamos mal, somos un equipo recién ascendido y creo que hemos estado a la altura de la competición. Lo de ganar, mucho mejor cuanto antes, evidentemente. El otro día lo tuvimos ahí en la mano, pero yo tengo mucha confianza en el equipo y sé que, por ejemplo, que el domingo vamos a competir bien. Es como si tengo un montón de números de lotería, algo me puede tocar. Cuanto más números tengas, más cerca estás del premio. Y nosotros yo creo que tenemos un montón de boletos per esta rifa.
A l'Olot se li va escapar la victòria al Camp de l'Ebre al minut 87, justament en el mateix moment que la primera jornada va perdre l'empat al Camp de l'Espanyol B. El rival de diumenge tornarà a ser un filial, el València Mestalla, com l'Olot acaba de pujar a segona federació i en el seu cas va sumar el primer triomf la jornada passada amb un 1-0 contra el Lleida Esportiu. És 8è classificat, però només té 4 punts, 2 més que l'Olot, i això vol dir que els olotins tenen la possibilitat d'avançar-lo a la classificació. Mandiola analitza el rival i el considera un filial de molt de nivell.
Ese es un filial de una primera división, de un Valencia. Entonces, obviamente, todo el respeto del mundo, nosotros somos lo que somos y ellos son unos chavales también, pero unos chavales de mucho nivel. Hemos visto partidos de ellos y juegan muy bien al fútbol y además son muy imprevisibles los chavales. Pero bueno, si nosotros queremos ser alguien en el fútbol, estamos hablando de poner Olot en el mapa, tenemos que competir bien y no tener miedo a nadie, con todo el respeto del mundo, pero yo Creo que mi equipo es favorito y esta vez también.
El de diumenge serà el segon partit de la temporada a l'estadi municipal d'Olot. Si el temps no fa la guitza, s'espera una millor entrada que el dia de festes d'altura contra el Terol, quan hi va haver uns 700 espectadors a la graderia. L'Olot és conscient de la importància de fer-se fort jugant com a local i davant de l'afició.
Sí, nosotros tenemos que recibir la ayuda de la afición y nosotros tenemos que ser capaces de contagiar ilusión a la afición. Lo uno va con el otro. Y aquí tiene que ser, mira, ya el día del Teruel contra un equipo que yo creo que viene de casi subir de categoría y estuvimos a la altura, también podríamos haber perdido, pero el hecho de jugar fuera de casa todo el mundo le frena un poquito y nosotros aquí podríamos haber ganado, podríamos haber perdido, pero si contra un equipo muy bueno estuvimos ahí, yo creo que todos los partidos en casa tenemos que salir de favoritos, tenemos que hacer lo imposible para ganar y para agradar a la gente.
De cara a diumenge, Mànix Mandiola arrossega les baixes de Blázquez i de Marc Castells, el migcampista valencià, lesionat al minut 21 al Camp de l'Ebre, té una petita ruptura muscular i s'haurà d'estar uns 10 dies de baixa, de manera que es perdrà els dos propers partits. En canvi, el tècnic basc recupera el davanter Manel Busquets i els defenses Aymar i Carles Mas. L'Olot València Mestalla, corresponent a la quarta jornada de segona federació, es disputarà diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal d'Olot. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 4.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
El segon pal pot ser bona per Urri, el pal i gol, 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 gol.
Per fi vam poder cantar el primer gol de la temporada. La victòria se'ns va escapar al final, però cada vegada la tenim més a prop. I ara la buscarem a casa, diumenge, en directe des de l'estadi municipal Olot València Mestalla. A les 4 de la tarda, una hora de prèvia, i a les 5, el partit, amb la narració de David Planella i els comentaris de Pau Masó, David Bosch, Jordi Barranco i Pere Ribas, i el patrocini de Fred Perry Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
Doncs nosaltres sempre hi som i tanquem l'informatiu migdia d'aquest divendres 23 de setembre de 2022. Seguim connectats amb l'actualitat més pròxima a radiolot.cat i aquesta emissora al 98.1 FM. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.